amb Verdim Barcelona, el programa més verd de la zona.
Bon dia, són les 3:40 i això vol dir que esteu escoltant amb Verdim Barcelona, a Ràdio Ferró. Jo sóc l'Albert Macià i t'acompanyaré durant la propera mitja hora. Comencem! El d'avui és el primer programa d'en Verdim Barcelona. En Verdim Barcelona és un programa al qual parlarem de molts temes sobre la natura i alguns d'altres de la societat. Aquest programa va dirigit a totes les persones del bar, sobretot a totes aquelles que, quan mengen qualsevol cosa, decideixen embrutar una mica més la Barcelona i llançar-ho a qualsevol lloc. En aquest programa hi haurà molta gent que parlarà de moltes coses diverses. Avui dediquem el programa a parlar del projecte En Verdim Barcelona i ho farem amb les inimitables veus d'Ona Segú, Irene Oliver, Martí Julià, Tim Selwood i amb l'ajuda del Roger Puig i l'Eric Mariquer a la màgia dels piuets. Barcelona. Bon dia, Irene. Com estàs?
Bon dia, Albert.
Què t'has preparat avui? De què parlarem?
Parlarem sobre els pulmons verds. Per qui no ho sàpiga, els pulmons verds són zones molt riques en vegetació, que ajuden a netejar l'aire contaminat i portar-ne de net cap a les zones urbanes. Els parcs de les ciutats són pulmons verds. Montjuïc i Collserola són els principals pulmons verds de la nostra ciutat, Barcelona, tot i que n'hi ha molts més, com el Parc del Putxet, el Parc Güell, el Parc Cervantes, el Parc del Guinardó i molts més. En fi, els pulmons verds són molt importants. Per això els hem de cuidar i fer-ne un ús correcte, sense tirar papers a terra i evitant incendis. Si parlem de manera general, el pulmó verd més gran del món és l'Amazònia.
Però els pulmons verds són l'essència de l'aire?
Per molt aire net que generin els pulmons verds, la majoria d'aire que respirem el produeixen els oceans, concretament un 50%, ja que les plantes marines també fan la fotosíntesi, per tant, generen oxigen. La posidònia és una d'aquestes plantes que tenim aquí a Catalunya. No es pot llaurar, o sigui que si un vaixell tira l'àncora i la llaura, li cau una multa de més de 300 euros. És una espècie protegida i l'hem de cuidar molt, ja que ajuda a generar molt aire a tot el Mediterrani. A part de que molta gent l'ha anat destrossant al cap dels anys, hi ha plantes invasores que els hi tapen el sol i això fa que no puguin fer la fotosíntesi.
Una pregunta. Fa anys els arbres absorbien més CO2?
Fa 25 anys, concretament, a Catalunya s'absorbia un 17% més de CO2 que avui en dia. Però, és clar, hem de tenir en compte que els arbres no poden absorbir tot el CO2 que generem. Per cada 10 tones de carboni alliberades a l'atmosfera, els arbres n'absorbeixen només una. Per tant, estem veient que les respostes són sempre les mateixes. En aquest cas, no utilitzar tant el transport privat i anar més amb transport públic, bicicleta, caminant... Aquesta és la mínima acció que podem fer tots per ajudar el planeta. És clar que no només el transport genera tot el CO2, també ho fan les fàbriques, per exemple. Però si tots ens sumem a aquest petit gest, segur que ho podrem canviar.
Tot això dels pulmons verds està molt bé, però no s'acaben? Hi ha alguna cosa que els posa en perill?
Actualment, molts aspectes posen en perill els pulmons verds, i per tant, la nostra salut. La pèrdua de boscos pot ser causada per fenòmens naturals, com incendis, terratrèmols o inundacions, però la majoria dels cops és causada per la desforestació que fem els humans. La desforestació pot ser realitzada per explotació forestal, la indústria de la fusta que tala els arbres, i moltes vegades ho fa indiscriminadament per aprofitar-ne la fusta. També es pot fer per la transformació de boscos en terrenys agrícoles, quan la terra és poc productiva, talen els arbres per convertir aquella zona en terreny de conreu. També per la necessitat de zones de pastura o per la creació d'infraestructures, és a dir, per fer carreteres o vivendes. Però la desforestació causa moltes conseqüències, com la reducció de la biodiversitat dels animals i plantes, l'erosió del sòl i, per tant, la desestabilització de les capes freàtiques, cosa que pot provocar sequeres o bé inundacions, alteració al cicle de l'aigua, ja que els arbres porten l'aigua de sota terra cap a dalt, i moltes altres alteracions climàtiques.
Moltes gràcies. Doncs fins aquí la secció de Pulmons Verds. Recordeu, seguim a Enverdim Barcelona, el programa més verd de la zona. Ara passem a la següent secció. Urbans, per l'Ona Segú. Bon dia, Ona. Què tal?
Bon dia, Albert.
Bé, què ens has preparat? De què parlarem?
Avui m'agradaria treure el tema dels horts urbans. Per què són tan importants els horts urbans? Doncs podem trobar gent que diu que el tema de les ciutats netes, com ha dit abans la Irene, no és gaire important. Però què passaria si tots els terrats de tots els edificis d'una ciutat tingués un petit hort, jardins verticals o horts verticals? Seria una manera de tenir la ciutat amb l'aire més net i n'obtindríem potser 4 o més beneficis clars. El primer és que ens ajudaria a tenir més oxigen, ja que fa la fotosíntesi. El segon, que la vegetació ajuda a regular la temperatura de l'interior si fa molta calor. No deixa que el sol l'escalfi la superfície i refreda el terra on està. A l'hivern evita que l'escalfor marxi, és a dir, fa d'aïllant tèrmic, i ajuda l'eficiència energètica, que ara està tan de moda. També millora la biodiversitat, és a dir, augmenta la varietat de fauna i flora a la ciutat. Són com un petit punt d'atracció per ocells, insectes i altres animals. I per acabar, en un darrer benefici és el que podem obtenir en pocs mesos. És l'aliment de quilòmetre zero, és a dir, de proximitat, evitant un consum energètic de portar aliments d'altres territoris. Un altre factor a destacar dels horts urbans és el benestar del ciutadà, perquè l'apropa a l'entorn natural i l'entreté obtenint un lligam amb la vegetació que li proporciona una satisfacció en el seu manteniment i creixement.
Ona, quines són les plantes que produeixen més O2?
Les plantes, és a dir, que produeixen més oxigen, són aquelles que tenen més superfície d'intercanvi, és a dir, aquelles fulles que són més grans. En el cas de les verdures, podrien ser les bledes o els espinacs. També les fulles que són arrissades són les que ens promocionen molt oxigen, com les de l'escalola.
Ens podries explicar quines són les dificultats de tenir més horts urbans si són tan interessants?
Doncs la dificultat és que es necessita espai i les ciutats s'utilitza el terreny per fer edificis. Per això, els terrats és molt bona idea i també les superfícies de les parets, instal·lant horts verticals. Una altra cosa que faria falta és l'aigua disponible pel rec automàtic. Potser caldria que els ajuntaments ajudin a crear horts urbans, creant subvencions per animar els propietaris de cada edifici.
Moltes gràcies, Ona. Fins aquí la teva secció. Seguim amb Verdim Barcelona, el programa més verd de la zona. Següent secció. Ara parlarem de l'atmosfera avui en dia. Tim, bon dia. Com estàs?
Bon dia, Albert Macià. Jo estic molt bé.
Doncs parla'm una mica de l'atmosfera. Què t'has preparat?
Avui, com bé hem dit, parlarem sobre l'atmosfera avui en dia. Per això, el més important que us explicaré avui és que la contaminació atmosfèrica o pol·lució atmosfèrica és la contaminació de l'aire i fa referència a la presència a l'aire de determinades substàncies en concentracions superiors a les naturals. Per exemple, els cotxes contaminen bastant i això l'afecta bastant a l'atmosfera. També això pot causar molèsties greus a les persones i béns de qualsevol mena, o poden ser atacs diversos, materials o éssers vius. Per això necessitem no contaminar tant l'atmosfera.
Molt interessant, Tim. Fins aquí la teva secció. Ha estat curta, però molt, molt, molt conscienciada. Seguim amb Verdim Barcelona, el programa més verd de la zona. Següent secció. Martí, què tal? Bon dia, com estàs?
Jo estic perfecta, i tu?
Molt bé, què t'has preparat?
Bueno, avui parlaré una mica sobre la contaminació acústica. Per qui no sàpiga què és tot el soroll que generen els cotxes, camions, trens, etc. També incluïdes les fàbriques. El trànsit és la principal font de contaminació acústica, seguit de trens i sorolls dels avions. La contaminació acústica s'associa amb efectes sobre la salut, com ara les malalties cardiovasculars, trastorns del son, l'estrès, la reducció del rendiment cognitiu i efectes psicològics. La OMS calcula que el 57% de barcelonins estan exposats a un nivell de soroll molt elevat. Hem anat pel carrer preguntant a la gent què en pensa sobre la contaminació acústica. Hola, perdoni, vostè què en pensa sobre el soroll que hi ha a Barcelona?
Jo crec que n'hi ha molt de soroll i s'hauria de reduir.
Què creus que s'hauria de fer perquè no n'hi hagués tant?
La veritat, això jo no ho sé. No sé.
Hola, vostè què en pensa sobre el soroll de Barcelona?
Fatalíssim. A Barcelona no es pot viure. Hi ha molt soroll. És que no sé, és un rotllo. Se sent soroll, mira, entre els cotxes, la gent que és incívica, a mi em molesta moltíssim. És una de les coses pitjors, el soroll i la brutícia.
Què creus que hauríem de fer per reduir el soroll aquí a Barcelona?
Doncs mira, caminar més i anar menys amb transport privat i després ser una miqueta més cívics i pensar una miqueta més amb el cap.
Hola, bon dia. Vostè què en pensa sobre el soroll que hi ha a Barcelona?
A veure, jo crec que hi ha molt de soroll. Quan vas pel carrer i així, hi ha sempre molt soroll. Hi ha molts cotxes, bicis, patinets...
Què creus que hauríem de fer per millorar el soroll a Barcelona?
Potser estaria bé que hi hagués menys cotxes.
Com hem pogut sentir, la gran majoria de persones es diuen que hi ha massa soroll.
Molt bé, Martí. Igual que tu els has preguntat a les persones del carrer, ara jo et pregunto, què podríem fer per reduir el soroll?
Doncs primer, no anar tant amb transport privat i anar més caminant. Després, si tu vas molt amb cotxe i t'ho pots concedir, hi ha rodes que redueixen els decibels del cotxe, del soroll que fa. Després, si has de fer algun viatge molt llarg o sou moltes persones que heu d'anar en un lloc, ha d'anar amb un transport públic, que està bé, perquè fa més soroll 10 cotxes que un autobús o un tren. Continuar. També s'hauria de reduir una mica el soroll que fan la gent a l'oci nocturn, els botellons, la gent que va amb altaveus pel carrer i moltes coses més. Una cosa que també produeix molt soroll són les obres, per exemple. Les obres, les tuneladores, tot això fa que hi hagi molt més soroll i molesta i augmenta la contaminació acústica. Per si no ho sabíeu, l'Ajuntament va fer un mapa estratègic del soroll, on es pot veure que les parts on hi ha més sorolls és a la Diagonal, la Ronda del Litoral, la Ronda de Dalt i la Gran Via.
Com ha anat evolucionant el soroll des de fa alguns anys?
El soroll, per desgràcia, també ha anat pujant com la contaminació ambiental. I pel que es preveu, no sembla que el soroll vulgui baixar, perquè cada cop pels carrers n'hi ha més.
Doncs fins aquí la teva contaminació acústica. Moltes gràcies i seguim a Verdim Barcelona, el programa més verd de la zona. Bé, lamentablement ja no ens podrem permetre seguir parlant i fins aquí la nostra primera secció de Verdim Barcelona. Acabem a les 4 menys 10. L'hora d'acomiadar el primer programa a Ràdio Ferró. Gràcies a tots els que ens heu escoltat. Gràcies a Ràdio Ferró per deixar-nos un espai. També gràcies als col·laboradors. Ona, Irene, Martí, Tim Selwood. També gràcies als tècnics de so, Roger Puig i Eric Mareque. Gràcies a tots per fer-ho possible.